I ja ho sabeu que cada dilluns ens adorem un moment per analitzar tot el que està passant amb el Xavi Pastor, que és politòleg i conflictòleg i també director del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona. I avui, tot i que és pont, no és una excepció. Xavi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs fent pont o no, tu?
No, i tu?
No, jo no, jo no. Ja estem aquí tots informant de tot el que, de tot el que passa. No fas pont, però Halloween, castanyada... Cap a on tires?
Jo per tot. Tot el que sigui celebrar coses i fer festa, vull dir, fer festa no vol dir no anar a la feina, vull dir, fer festa vol dir fer quelcom que és més enllà de l'habitual i que, per tant, junti gent i pugui estar gent i celebrant coses, jo sóc partidari de qualsevol cosa, Halloween o castanyada. A mi em sembla que estem parlant del mateix, al cap i a la fi, no? Vull dir, estem celebrant la mateixa festa, amb paraules i potser orígens diferents, i estem mirant avui orígens diferents, no? Però al final estem celebrant el mateix, no? El dia dels difunts, el dia dels morts, aquell dia on acaba l'estiu, bueno, estem fent el mateix, amb diferents noms.
I més enllà del que Xavi Pastor fa, no? De si tu celebres més una cosa o una altra, ja sempre girant-ho tot, com a, tu com a, amb el teu punt de vista de conflictòleg, és veritat que... És un tema típic, però que segueix passant, no? Una mica el conflicte dintre de cada família, de si els més grans potser volen seguir amb una castanyada tradicional, típica, castanyes, panellets, anar al cementiri, i en canvi els nens o els més joves volen més Halloween. Tu com ho gestionaries, això, en una família?
Bueno, tu ho has dit perfectament, Diana. És a dir, hi ha una generació que està més habituada, que entén i s'identifica amb una celebració, si vols, més cristiana, més vinculada a l'Església cristiana catòlica, no? Que té més a veure, doncs, en els dies difunts i que ve acompanyat després d'un tema més, si vols, més pagà, però que té a veure amb els panellets i les castanyes, una manera d'entendre-ho durant molts anys, i una nova forma de fer el mateix, per final fem el mateix, no? Mengem i celebrem i fem festa d'una manera, si vols, més anglosaxona, i estan mirant que potser més cèltica, no? Bueno, jo, i que li agrada més a gent jove. Jo tinc dos fills, segurament són més de Halloween, però quan li poses a la taula unes castanyes i uns panellets, ningú es resisteix, amb la qual jo crec que tot suma, no? Al final es tracta de fer... celebrar una cosa i l'altra, tu i al principi. Jo crec que el que hauríem de subratllar és la celebració. Podem fer els dos tipus de celebracions i jo crec que no entrem en cap dilema, en aquest tema.
Mira, doncs molt d'acord, jo també crec que es pot fer tot i es pot celebrar tot, sí. I endavant. Més enllà del pont i de la castanyada i del Halloween, una de les notícies del dia d'avui és que Lula da Silva tornarà a ser el president del Brasil 12 anys després, en unes eleccions amb uns resultats molt ajustats, no? Guanyat pel 51% dels vots, que realment és un resultat molt, molt, molt ajustat. Creus que això, que el fet que hagi guanyat, no, per un marge tan petit, pot fer que de cara a prendre decisions no tingui tanta legitimitat aquest govern, que costi més de creure-se'l o de donar-li legitimitat al fet de que hi ha la meitat o gairebé la meitat de la població que no l'ha votat?
Ja t'entenc. Jo crec que la legitimitat del sistema democràtic, de la forma d'aconseguir tenir un govern, no s'ha de posar en dubte. És a dir, per tant, ha guanyat el Lula, i en aquest cas no ha guanyat o perdut Bolsonaro. Aleshores, tenim un president o tenim un govern, i aquest govern aplicarà les polítiques que cregui més convenients. El problema aquí que tenim és que ho ha fet per un marge molt estret, i per tant això el que vol dir és que tenen el país dividit. I si tens un país dividit vol dir que hi ha més possibilitat de que es donin conflictes, que hi hagi tensió, com hem pogut veure aquest cap de setmana, ara ho comentaré, i més quan l'últim govern, el govern sortint, ha fet tota una política pro-armamentística, no?, de que la gent tingui armes, i el que està més que demostrat és que quan tu tens armes a casa, però sobretot les pots portar pel carrer, doncs això comporta més morts. Aleshores, és molt possible que aquesta confrontació electoral i política que hem vist s'acabi manifestant o s'acabi traduint al carrer amb més violència cada cop que hi hagi algun tipus de confrontació política per alguna mesura que es pugui prendre, i per tant el gran problema és que ara tenim les armes, tothom, la gent que passa un determinat que té la capacitat de poder comprar una arma, doncs la tindrà i això comportarà més. Això sí que és un problema gros en aquest moment. És a dir, i més quan hem vist aquestes imatges, no, d'aquest cap de setmana, d'una partidària de Bolsonaro que anava darrere d'un partidari de Lula amb una pistola a la mà, no? Per voler-lo matar.
Sí, és curiós també en aquest vídeo que dius que hi ha molta gent que surt en aquest vídeo que no es sorprèn per la situació, no? Si aquí passés aquí, estaríem tots escandalitzats.
Sí, dona un cop de peu i tot amb altra persona, sí, sí. No sé, potser és que els aquests últims anys la gent normalitza. També és veritat que hi ha un problema, hi ha un problema de seguretat, hi ha un problema de que cada cop les societats s'estan seguritzant, és a dir, cada cop hi ha unes diferències importants entre la gent que té diners, recursos i el que no té, i això es veu molt a Sud-amèrica. Companys que jo tinc m'ho expliquen, no?, que viuen tancats en determinades com urbanitzacions, no?, i el resta, hi ha un problema gros, doncs, de manca de recursos, que això s'acaba traduint, doncs, en robatoris, morts, o el que sigui, no?
Més enllà d'aquestes eleccions al Brasil, aquest cap de setmana també ha estat notícia Carles Puigdemont per una carta que ha fet on ha carregat contra Esquerra i contra el PSOE per parlar de la seva situació en les negociacions per reformar el delicte de sedició. Clar, és complicat. Com s'ha de gestionar el paper dels exiliats? Perquè si es fan servir la seva situació per negociar políticament, Carles Puigdemont no hi està d'acord. Però clar, també és una manera de reivindicar la seva situació, no? I també entenc que serveix. Al final ells també han marxat, una part del motiu pel que han marxat és per poder seguir lluitant la seva causa.
Sí, la veritat és que jo crec que tots som conscients que quan una persona que ha tingut la importància que ha tingut el president Puigdemont es troba fora del país i que continua impulsant la defensa en favor de l'independentisme de Catalunya des de fora, tothom serà més o menys conscient que si no l'incorporem en qualsevol dels processos polítics que es puguin dur a terme a Catalunya o qualsevol procés de negociació que es pugui dur a terme a Catalunya amb Espanya, és evident que el que farà aquesta persona que es troba fora i que es troba fora d'aquests processos és extremar el seu posicionament. Això és un bàsic, no? Aleshores, jo et diria, com a conflictòleg, que jo crec que cal incorporar aquesta figura amb els parlaments, amb les trobades, amb les discussions, amb tot allò que tingui a veure amb la política que es vulgui dur a terme a Catalunya, per part de qui sigui, per part de qui sigui, ara m'ho explicaré, a l'hora de desenvolupar bé una taula de negociació en favor d'un referèndum pactat i negociat, com qualsevol altra proposta. És a dir, el que vinc a dir és: penso que qualsevol moviment hauria de tenir en compte aquest president a l'exili. Al final, insisteixo, perquè tenir-lo incorporat dintre del procés vol dir que al final pot aportar els seus posicionaments i les seves propostes, independentment que ell pensi que la via correcta és la unilateral, però cal incorporar-lo. I et diria que fins i tot, en aquest moment que hi ha un govern a Catalunya on Junts no hi és i sembla que la proposta bàsica d'aquest govern respecte a Espanya i l'espanyol respecte a Catalunya és negociar, jo crec que fins i tot seria interessant, des del punt de vista polític, i m'allunyo de gestos, i de la popularitat del president Sánchez trobant-se amb Puigdemont. Algú em dirà, això és impensable. És que és impensable, perquè ara és la meva crítica cap a la política, perquè la política avui viu més de la popularitat i en funció de l'índex de popularitat faig un gestos o no en faig cap. És a dir, m'explico. Si la cosa va malament necessito fer un gest, els meus companys assessors en comunicació política li proposarien això, i em sembla correcte, i si tot va bé, no faig cap gest. Jo crec que hem de passar d'aquesta popularitat basada en gestos, és a dir, faig un gest per guanyar popularitat i dedicar-nos a fer política per intentar, doncs, propiciar doncs aquesta popularitat. És a dir, tots tenim clar que quan un polític fa política, en el sentit ampli de la paraula, quan algú fa una cosa que té a veure amb la solució d'un problema, al final acaba sent popular. És a dir, no ha de ser la finalitat de la popularitat el que mogui la política, sinó el contrari. La popularitat, en tot cas, ha de ser una conseqüència que es pugui o no donar, que jo crec que sí, però que ha d'haver-hi aquest gest. Llavors jo crec que el paper de Puigdemont ha d'estar vinculat a tot aquest moviments que es puguin fer polítics amb la voluntat de resoldre aquest conflicte que tenim entre mans. Jo crec que aquest és per mi seria la principal premissa, no?
Doncs Xavi Pastor, politòleg i conflictòleg, moltes gràcies per estar un dia més a l'Estel Migdia. Demà tens festa o tampoc?
Demà faig festa. Perquè no em toca anar a cap lloc, però la feina continua, sí, sí. Els comptes no s'aturen, malaurat.
Sempre treballant. Sí. Doncs ens tornarem a trobar dilluns que ve, que sí que no serà festa ni res, ja serà un dilluns normal.
Com avui, no?
Exacte. Gràcies, Xavi, fins la setmana que ve.
Gràcies, que vagi bé.